Svalbard. Està nomenat Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional 2026. Així ho acaba de comunicar el jurat en una sessió que s'està retransmetent en aquests moments. 12:04, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Hola, mi nombre es Alonso Santos Rivera, miembro de la Global Summon Flotilla y ciudadano español. Si está viendo este vídeo es que he sido secuestrado por las fuerzas de Israel, junto con mis compañeros. Solicitamos y rogamos que se difunda este vídeo y que presionen a los gobiernos internacionales para nuestra liberación junto con la liberación del pueblo palestino. Nuestra causa es justa, viva el pueblo palestino.
És la veu del menorquí Alonso Santos, fins avui a bord del vaixell Sirius, formant part de la nova flotilla humanitària amb destinació a Gaza. L'exregidor de Sant Lluís ha estat interceptat per l'exèrcit d'Israel a 300 quilòmetres de la franja i en aigües internacionals, juntament amb d'altres embarcacions, entre les que hi ha l'altre menorquí, integrant de la flotilla, en Lluís de Moner, i els tripulants del vaixell Girolama. Després de més de 24 hores s'ha perdut la comunicació amb tots ells i en aquests moments no se sap on es troben exactament els activistes interceptats. Imaginem, com en d'altres ocasions, que alguns han estat empresonats o bé estan a punt d'estaró. En Lluís de Moner és la segona vegada que s'embarca en aquesta missió humanitària que té novament l'objectiu de denunciar els bloqueigs sobre Gaza, traslladar ajuda humanitària i novament es vulneren els drets humans. Fins quan? Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio, és dimecres 20 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Avui és el Dia Internacional dels Assaigs Clínics, Dia Mundial de la Metrologia, que és la ciència que estudia la medició, i és Dia Mundial de les Abelles. Ja en tenim una per aquí. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bueno, Tomeu Fiol, quina música que mos posa avui més xula per arrencar aquest dimecres on les abelles són les protagonistes d'aquests primers minuts del Dia Menorca. Bé, ja ho sabeu, que les abelles són insectes extraordinaris amb més de 100 milions d'anys d'història, una complexa estructura social, habilitats de navegació úniques, matemàtiques i enginyeres perfectes. Has vist mai les seves cel·les? Aquests són hexàgons perfectes, eh?
Sí, sí, a casa n'han construït alguna vegada.
Què me dius ara?
Te'ls pots mirar de prop i al·lucines, sí.
És al·lucinant quan te trobes una de les seves bresques i veus aquests hexàgons perfectes perquè, escolta'm, aprofiten al màxim l'espai i utilitzen la mínima quantitat de cera per fer... Vaja, és que jo crec que ni el senyor d'Ikea ho fa tan bé com ses abelles.
El senyor d'Ikea de vegades ho posa difícil. Per fer-ho, sí.
Bueno, poden reconèixer cares humanes. Per exemple, en Axel Camarasa, que entra ara pels estudis, aquesta vea que tenim per aquí, doncs ja sap que és ell, no?
Què
com
tal?
Estàs? Molt bé, i tu?
Bé, bé.
Mira, mira-la, és ella, és ella. Bueno, són viatgeres olímpiques. Poden recórrer la distància equivalent a la que hi ha entre la Terra i la Lluna en tota la seva vida. Un risc que necessita... un rusc que necessita volar més de 150.000 quilòmetres per produir un quilo de mel.
Uau.
Us imagineu?
Quina feinada.
Quina feinada. I tenen un ball secret. Ho sabíeu, això?
No.
No només fan feina en equip, sinó que, a més, es comuniquen amb un sistema propi basat en la dansa. Quan una exploradora troba una font de pol·len, realitza el ball del meneo. Oh, oh, yeah, oh, bueno, no sé si seria remix, aquest, eh? Remix, remix. Què us sembla? Les estàs visualitzant o no?
Pura biologia, eh?
Què us sembla? I no, ahir...
Tinc una mica de pànic a les abelles, eh?
Ah, tens sí? pànic? No. Bueno, és que ets poc animalero.
Són bona gent.
No, és que m'han atacat animalista. Violentament
ah,
moltes vegades.
Ah, t'han atacat moltes vegades. Sí, bé, és així. És
perquè
així.
Els devies fer alguna cosa.
No. Conscientment, no.
Bueno, diuen que són capaces de detectar explosius i malalties perquè tenen el sentit de l'olfacte molt desenvolupat 10 vegades més que els cans, eh? Diuen, què et sembla?
Això és molt, eh?
Això és molt. En comptes de fer servir cans, haurien de fer servir abees.
Per passejar-les també pel carrer.
Per veure, vam, si trobam coses d'aquestes que cerquen els cans amb solfacte. Tenen diferents tonades de brunzit, en diferents segons l'activitat que estan fent, si estan més tranquil·les. El brunzit és més greu, però si estan recol·lectant és més agut, per tant, fantàstiques. També per muntar una coral amb tenors i sopranos. I sabíeu que són els primers animals en fer un funeral? Quan mor una abea dins del rusc, les altres abees obreres, conegudes com les abees funeràries, en aquell moment la treuen i la duen lluny del niu per evitar infeccions.
Uau!
Un verdader ritual, escolta, mira ja. Bueno, va, que anem a la pregunta que, com podeu imaginar, va relacionada amb les abees.
Va.
Quantes flors pot visitar una... No miris, abea obrera... en només un dia?
Són feineres.
Si poden anar de la Lluna a la Terra tota la seva vida i volar més de 150.000
quilòmetres... 347.
Que és quatre vegades
27.
La Terra.
27.
27 flors, dius tu?
Sí.
I tu quantes?
347.
Home, no, 5.000.
En un dia?
En un dia!
Fa més feina que tu, Axel.
Sí. Això segur.
Sí. Fa més feina que ningú. Bueno, nosaltres avui també fem bona feina i tenim programa amb Quim.
Conversarem amb la presidenta de l'Associació de Propietaris de Vinissafulla, Platja i el vicepresident, Desiree Olives, i en Clemente Junquera per la polèmica antena de 23 metres d'alçada construïda recentment al pàrquing del restaurant El Choco i que ha generat rebuig per part dels veïns de la zona. Després vos donarem els detalls de la tercera edició de les jornades d'educació dedicades enguany a l'activitat física i l'esport inclusiu. En parlarem amb na Caterina Antonio, directora del CEP Menorca, i na Xica Pujol, assessora lingüística, social i artística d'aquesta entitat. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Ens endinsarem a conèixer els inicis de la botiga La Meravella de Mou.
Bé, no fa feina amb 5.000 flors, però en Axel també fa molt bona feina i mos duu ses notícies sempre a aquesta hora del dia, cosa que li agraïm. Avui passen per la ITV de Menorca. No, m'has canviat de tema?
Sí? No, parlarem de la ITV, però tenim una darrera hora.
És que tenim una darrera, cert, és que ara no me'n recordava, darrera hora en referència
a la plaça d'Esport de Ciutadella, una informació que ha avançat el diari Menorca, que hem pogut confirmar, ja tenim la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes de Balears, que atén, podem dir, la denúncia, la petició d'alguns empresaris de Ciutadella i ordena, doncs, revertir de manera immediata la classificació de la plaça d'Esborn i que es recuperi el seu estat anterior i que, per tant, tornen a circular els vehicles per aquesta cèntrica plaça de Ciutadella. No estima la petició per recuperar la parada d'autobús de la plaça dels Pins, que també va tenir molta polèmica la seva eliminació, però sí que estima de manera parcial la demanda dels empresaris. És una mesura cautelar. Ara l'Ajuntament té 30 dies per poder presentar un recurs de cassació que, tot i això, les primeres fonts amb les quals hem pogut parlar diuen que tindria, sembla ser, poc recorregut i que, per tant, aquesta decisió seria pràcticament inamovible. L'argument del magistrat és que l'Ajuntament va actuar per la via dels fets i que no hi havia ni resolucions, ni acord, ni expedients que avalessin aquesta decisió. Recordem que un dels arguments dels empresaris era que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ciutadella, tot i estar aprovat de manera inicial, no està aprovat de manera definitiva i que, per tant, les decisions o les mesures que contempla no són encara de plena aplicació. Aquesta és la notícia, tot just ara l'hem conegut fa tot just una estona, l'ampliarem a partir de les 2:30, però com deies, també l'actualitat passa pels treballadors de la ITV que denuncien que la situació està empitjorant i, de fet, no descarten mobilitzacions. Fa 3 anys exactes, recordem, van iniciar ja una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. El cert és que a dia d'avui la manca de personal i l'estrès que pateixen els treballadors provoca que el servei sigui del tot deficient. Sentim el representant sindical de la ITV aquí a Menorca, Juan Soler.
Casi que diría que seguimos casi pitjor, ¿vale? Porque al final son menos gent que hierem, la carga de treball segueix sent cada vega més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I esos vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
Això sostenen genera molt mal ambient a les estacions i moments de nervis i tensió amb els conductors que han de fer llargues cues també per poder passar aquesta inspecció obligatòria. Un estrès que s'agreuja en veure que no hi ha solució, diuen, a curt termini.
És que a curt termini jo no li veig solució de moment. És la constància del dia a dia que estem fent i seguir. Però que al final l'únic que se genera és tot el dia mal rotllo, saps? Perquè la gent ve nerviosa, arriben a l'oficina, xillen a les pobres de l'oficina, les tracten mal, surten fora una cola d'una hora, ja comença el calor, la gent nerviosa, tu nerviós, perquè veus l'estrès i és un estrès constant que al final te petarà per algun lloc.
Els treballadors culpen directament al Consell d'aquesta situació. Precisament el Departament de Mobilitat va anunciar fa un mes que iniciava el procés per multar l'empresa Certio, la concessionària de la ITV, per incompliment de contracte. A dia d'avui l'expedient es troba als serveis jurídics i no s'ha imposat encara cap sanció. I també és notícia a Sant Joan, perquè el dispositiu de seguretat de les festes comptarà enguany amb un total de 450 efectius, més que ballabans. Això suposa un augment important respecte de l'any passat. Una part del reforç és de la policia local de la resta d'illes. S'incrementen una 15ª d'efectius i, com a novetat, s'impliquen agents de l'Ajuntament de Sant Antoni, a Eivissa. Diego Pastrana, cap de la policia local, explica que es reforçaran també alguns punts concrets.
24 cap vespre, l'any passat estàvem fent feina entre 370 i 400 persones, enguany estem fent feina quasi en 450 persones, un dispositiu de 450 persones. Per tant, reforçarem tot el que és el punt de les escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls.
Demà justament tindrem en Diego Pastrana, cap de policia local de Ciutadella, aquí al Dia Menorca, perquè m'ho conti tot el dispositiu i aquest pla director que s'ha actualitzat per tal d'adaptar-lo a la nova ubicació de Cas Caixer Senyor, que sortirà enguany de Casa Olivà, de davant la catedral, i per tant tot el dispositiu i també tot el recorregut s'ha d'adaptar a aquesta nova ubicació.
I acabem explicant que les obres del nou centre integrat de formació professional de Ciutadella estaran enllestides per començar el nou curs al mes de setembre. Així ho ha apuntat el conseller Antoni Vera durant una visita d'obres. Tots els graus d'FP que es fan en aquests moments a l'Institut Maria Àngels Cardona es traslladaran a les noves dependències, que pretenen ser un centre de referència per a totes les illes. També estan ja oberts els concursos per aconseguir l'equipament necessari per poder posar-lo en marxa. Sentim Antoni Vera i també la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
Tot l'equipament industrial serà nou i el mobiliari, bàsicament tot o quasi tot, serà nou. Hi ha 3 concursos en marxa, 2 ja hi ha proposta d'adjudicació i un tercer, que és el demanatge, encara no, però és un que és molt més fàcil perquè no és un embalum tan important el demanatge.
Sembla que sí, que serà una realitat, que a final de juny, principi de juliol, les obres estaran acabades. Contents d'aquesta inversió en Ciutadella, contents que aquest nou centre, que és model, sigui aquí.
Moltes gràcies, Axel, que m'agrada a 2:30 més.
Gràcies, fins després.
Adéu.
I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia?
Tindrem un migdia i un capvespre assolellats en presència tan sols d'alguns núvols alts. Els bancs de boira que hi ha hagut avui matí a primera hora es repetiran de nou durant aquesta pròxima nit. Temperatures estables, un lleuger ascens amb temperatures mínimes de 13 graus i màximes de 26. Vent fluix, variable, tendint a llevant i acompanyat de brises costaneres.
Les 12:18 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
La instal·lació d'una antena de telefonia mòbil de 23 metres d'alçada a l'aparcament del restaurant El Choco de Vinissafulla ha provocat protestes, recollida de signatures i denúncies formals per part de l'Associació de Propietaris i els veïns de la zona. L'estructura, situada enmig d'una zona residencial i molt a prop de la platja, es va muntar en pocs dies i el propietari del restaurant defensa que ell no és el promotor de la infraestructura i que la proposta va venir de l'operadora telefònica.
La polèmica ha arribat en el debat parlamentari d'aquest dimarts amb retrets entre el govern, el PSOE i l'Ajuntament de Sant Lluís sobre quin assumeix la responsabilitat. Escoltam en el portaveu del govern, Antoni Costa, que assegura que el principal beneficiari de la instal·lació és un integrant del PSOE de Sant Lluís.
La persona propietària del sòl on s'ha instal·lat la torre i la persona que explota el restaurant que s'hi promociona és un dels integrants del Partit Socialista de l'Ajuntament de Sant Lluís de les passades eleccions de 2023. De fet, senyora Marquès, vostè fa un mes que és regidora de l'Ajuntament de Sant Lluís perquè aquesta persona va renunciar.
La socialista Carol Marquès, per la seva banda, critica que el govern autoritzés la instal·lació de l'antena, tenint en compte que al costat s'hi ha de construir un centre de comunicacions públic. L'escoltam.
Coneixíem perfectament la ubicació des del mes d'agost de l'any passat. La pitjor ubicació possible, en el punt més baix de tota la zona, dificultant la cobertura i provocant un enorme impacte visual. I la varen aprovar igualment, sense fer res per evitar-ho. I just 3 mesos després d'anunciar la cessió de l'espai que els havia cedit l'Ajuntament per construir el centre de telecomunicacions compartit, a només 1 quilòmetre de distància.
Ens acompanyen els estudis d'IB3 Ràdio Amona, Desiree Olives, presidenta de l'Associació de Propietaris de Vinissafua Platja. Com estàs, Desiree? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Benvinguda. També ens acompanya en Clemente Junquera, vicepresident de l'associació. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bueno, supos que heu estat ben pendents de tot i passa i tot el que passa també del Parlament. Quina és la vostra valoració, opinió de tot plegat, escoltant també un poc tot el que ha passat aquest dimarts en el Parlament?
En principi, bueno, ja ho han dit altres vegades, no? La ignorància que hi ha hagut des de l'any passat, que ja se sabia que se podria posar aquesta antena, s'ha deixat que se posés aquesta antena i nosaltres, com a associació de propietaris de Vinissafua Platja, no en teníem ni idea. Això va començar a principis de maig, tot el tema. Vull dir, duim molt de mesos de retras.
Vosaltres no en teníeu constància? Quina és la situació? En quin moment sabeu d'aquesta instal·lació, d'aquesta antena i de tot plegat?
Nos enteramos el 1 de mayo, un día festivo, porque se realizó un agujero de grandes dimensiones en el parking de ese restaurante. Y cuando empezamos a preguntar, bueno, se nos dijo que era para un cartel publicitario y la sorpresa fue que al final el proyecto era una torre para instalar antenas de telecomunicaciones de ámbit privat.
O sigui que justament quan es va fer esforat, vosaltres us en veu assabentar de que hi hauria aquesta antena, que també té un cartell publicitari, just dalt de tot. La vaig veure jo el diumenge passat i el cartell publicitari hi és, i és una torre gran, 23 metres d'alçada. La vostra postura, quina és?
A veure, com qualsevol ciutadà, volem que hi hagi cobertura, però no en aquest preu. Haver de tenir aquesta antena de 23 metres a un puesto on hi ha molta gent que hi viu, al costat també d'un parc infantil, llavors en aquest any jugant. O sigui, el mínim que se podia haver fet era, almenys, donar molts coneixements de que podia succeir això i nosaltres ja haguéssim fet molta més feina des del principi, o sigui, des de l'any passat.
Realmente lo que no entendemos es que a nivel institucional, desde el Ayuntamiento de San Lluís y desde el Govern Balear, habiendo un acuerdo clave en agosto de 2025, que era para reforzar las comunicaciones en la costa sur de Menorca, donde había ya un terreno cedido por el Ayuntamiento, un terreno público, para instalar una torre de grandes dimensiones para uso público y privado, y donde el propio Govern Balear dice que ya están conversaciones con las principales empresas de telefonía móvil de este país y privado, pues que tanto el Ayuntamiento como el Govern, de repente esta empresa, que es una multinacional, pertenece a Orange, se llama Totem Towerco Spain, pues presente ese proyecto diciendo que van a instalar una torre en dicha ubicación, en la actual. Pues no entendemos cómo, con esta facilidad, aun amparándose en una ley estatal de 2022 que habla del interés general, pero esta ley no es un cheque en blanco. Es decir, las administraciones pueden defender que por temas de cercanía a un parque infantil o a centros médicos o casco histórico, por impacto visual, etcétera, pueden alegar. En España ha habido 4 casos donde los ayuntamientos han conseguido revertir esta situación y reubicar torres. Es decir, que creemos y echamos de menos que las autoridades que deberían defender los intereses de los ciudadanos y Menorca como un emblema de reserva de biosfera, etcétera, debían haber peleado mucho más y no decir, es que es una ley estatal, me viene de Madrid, yo no puedo hacer nada. Y van tirando balones fuera, el ayuntamiento al Govern, el Govern a la ley estatal y así. Y se ha visto lo que ha ocurrido pues el martes en el Parlamento, que se han estado tirando los trastos y no están poniendo soluciones, cuando era tan fácil como decir, tenemos un terreno, vamos a hablar con esta empresa, se reubica allí y todo el mundo contento, vecinos y además con mayor ámbito de cobertura, porque llegaría hasta Vinidalí, Viniparras, Cap d'en Font i Vinisafua, és a dir, que ganaríem tots.
Clar, i aquest terreny que és on s'havia d'ubicar aquest espai per a les telecomunicacions, la necessitat de cobertura, urbanitzacions de platja és necessària, però sorprèn que justament s'hagi fet, i s'ha fet amb molta rapidesa, no? En el moment que es va haver-hi aquest forat, com es va construir, quan va tardar a construir-se aquesta antena?
Jo, no, em sembla que en 5 dies, no ha arribat a una setmana, vull dir, és que és increïble. I ara mateix tenim 5 o 6 persones que estan fent estancat del que és l'antena. Sembla ser que no se posarà en funcionament fins després de l'estiu.
Per tant, ara no està funcionant aquesta
antena. En aquest moment no està funcionant, però només l'impacte paisatgístic que hi ha visualment és que es veu vull fer un pot d'humor, us deuen veure des del G, és que és increïble l'alçada que té.
Sí que ho és, sí.
Un tema que no s'ha hablado i no ha salido ni en el Parlamento ni en ningún sitio. Nos enteramos hace escasos días que hay unas subvenciones muy importantes de la Comunidad Europea para el desarrollo de instalaciones y de este tipo de telecomunicaciones. Y, curiosamente, en diferentes comunidades autónomas donde se va a hacer este despliegue, una de las empresas que ha conseguido y ha ganado estas licitaciones es precisamente de la que estamos hablando. Y, curiosamente, estas subvenciones finalizan en junio de este año. Entonces, al final, dejo aquí el guante a los periodistas de investigación para que sigan esta línea de investigación, porque creemos que esto es un dato muy importante para entender la celeridad y cómo se ha hecho todo, ¿no? Porque, bueno, claro, empiezan. Lo que no sabemos son las cantidades, porque eso no hemos podido acceder a eso.
Perquè aquest terreny, el pàrquing, l'estacionament del restaurant El Choco, el terreny és propietat del Choco o la zona on està l'estacionament, de qui és aquella zona, el terreny?
En principi té un ús exclusiu i excloent.
Però, això vol dir?
Això vol dir que el poden emprar ells.
El poden emprar, però no és seu.
Però no és seu. Llavors això està dividit en el seu moment, se va dividir en diferents zones i, clar, és que una altra de les coses que t'he dit a Vinícius Fua és falta de pàrquing. Vull dir, poses el mamotretó aquest, te lleves almenys 5 o 6 cotxes per poder aparcar dins el teu propi restaurant. No entenem res.
Clar, és un estacionament que el pot fer servir el Xoco, però també el poden fer servir els veïns de sa zona, perquè no és un pàrquing privat de propietat privada.
No és privat, però tampoc deixa que els veïns entrem a aparcar allà dintre, perquè hi ha molta gent que viu al rededor, diguem, de lo que seria els apartaments, i han demanat per poder entrar i aparcar, i evidentment els indica que no.
Qui ha autoritzat aquesta torre? La primera persona que ha autoritzat és qui l'ha autoritzada. ¿Teniu constància?
Por lo que sabemos, esta ley y este concepto de interés general lo que permite es que la tramitación se facilite mucho. Es decir, si se va al ministerio, el ministerio lo pone muy fácil, la empresa cuando tiene los documentos que le autorizan y todo el tema técnico está ok, pues se presenta en un ayuntamiento y dice... Señores regidores o alcaldesa, vamos a instalar esto aquí. Y el ayuntamiento se lee la documentación, ve que es legal y dice, porque no hace falta ni licencia de obra. Es decir, el ayuntamiento solamente dice, bueno, he recibido la información y no puedo hacer nada más. Pero es lo que decía antes, la ley y el interés general no es un cheque en blanco. No se pueden construir antenas, no se puede poner en la plaza de Sbor una antena, no se puede poner en la plaza de Santa María, no se puede... Es decir, porque... Y también hago una reflexión. Si no vamos a pelear sobre estos temas, nos van a crecer las antenas a tutiplén, porque estas empresas les da igual dónde colocar la antena. Ellos van a su beneficio económico. Por lo tanto, si tienen estas facilidades y las personas que tienen que luchar y pelear para que sus propios ordenamientos, sus ordenanzas municipales, si las están incumpliendo, y en este caso incumplen dos o tres o más de las 16 páginas de ordenanzas municipales del Ayuntamiento de San Luis, pues si no peleas, te coloco hoy en una aquí, mañana en Vinibeca, pasado, y nos van a hinchar como si fuéramos, bueno, un campo de setas.
Sí.
Heu recollit signatures, teniu en marxa un change.org per recollir encara més signatures. Heu pogut dirigir-vos a l'Ajuntament de Sant Lluís, a Sabatlesa? Heu pogut ratllar amb ells o fer arribar aquestes firmes?
Sí, estem en contacte. Precisament demà tenim una reunió amb l'alcaldessa i bueno, intentarem a veure si se pot... reconduir, reubicar aquesta antena de qualsevol manera. Sabem que hi ha terrenys municipals que se podria mirar entre el que seria l'alcaldia o l'Ajuntament, millor dit, i Totem Towerco Spain, i es tracta de que negociïn i hi hagi un pot de sentit comú que fins ara no n'hi ha hagut.
Així que es podria revertir la situació? Hi ha possibilitat?
Tenim una esperança. D'intentar cercar totes aquestes encletxes que públicament va dir a l'Ole Strong i, en fi, per nosaltres no quedarà. Nosaltres intentam cercar el que sigui per poder tornar darrere tot això, perquè és un mal son cada dia.
Sí, comparto con Desi todo lo que acaba de decir. Es decir, estamos en todas las vías. Vías legales, bufet de abogados, conversaciones directas con la alcaldesa.
¿Y a más propietari? ¿Ya heu ratllat a más propietari del Xoco?
Yo personalmente no. Dos veces me ha llamado. Pero realmente lo que ha intentado a través de mí es decirme que él era una víctima y que le rebajáramos el ambiente de hostilidad que había, pues en cuanto a reseñas, en cuanto un poco de... Claro, yo le he dicho que yo a nivel como vicepresidente de una asociación no puedo ir a los particulares y decirle que nos escriban cartas al director de un periódico o que se quejen públicamente. Y es más, cuando tuvimos la primera reunión y manifestación en San Luis, yo le dije por teléfono, cuando me llamó, porque me llamó él a mí, le dije, vente por favor, Óscar, te vienes al ayuntamiento... Y tu versión, igual que me la cuentas a mí, se la cuentas a la alcaldesa y al resto de propietarios y vecinos. no quiso venir. Entonces, ahí lo dejo. Le dimos la oportunidad de decirlo públicamente, todo lo que le había sucedido, ¿no?, para conocer su versión.
I de demà teniu reunió amb l'alcaldessa i són aquestes següents passes que donareu com a associació. Quantes firmes teniu ja recollides?
Exactament, encara no sé el nombre perquè la gent segueix signant, en la qual no m'ho vull arriscar a dir un nombre en concret. Però hi ha bastantes signatures ja i el que sí que m'agradaria dir referent al senyor Òscar, sé que m'està cercant. Jo, la veritat, no tinc cap interès en ratllar amb aquesta persona. Així no és com ell no va tenir tampoc la delicadesa de dir-ho, no?, que podia fer això, de posar una antena d'aquestes dimensions. Pues jo, sincerament, com a presidenta i en Clemente com a vicepresident, estem dins una junta d'aquesta associació i, sincerament, vull dir, nosaltres estem totalment en contra de que hi pugui haver, com dir-ho, que el veïnat estigui, entenc que el veïnat estigui així no és com està, nosaltres també, però m'he de referir que tot el que vengui cap a aquest senyor només del meu interès. Ho volia dir perquè sé que circulen bulos, com dèiem en castellà, de que ja ha xerrat en jo en persona i això és fals totalment.
Idò, gràcies a Desiree Olives i Clemente Junquera, tots dos presidenta i vicepresident de l'Associació de Propietaris de Binissafú a Platja. Quedam a l'espera. Demà vam, si quan acabi la reunió mos deis, vam com ha anat.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per recibir-nos i deixar-nos hablar. Gràcies.
Això mateix. Gràcies.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Tots a 35 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema.
Sí, xerram ara sobre les terceres jornades de formació sobre activitat física i esport inclusiu, una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca amb un objectiu clar, que l'esport estigui a l'abast de tothom, sense excepcions ni barreres.
Les jornades tindran lloc els dies 29 i 30 de maig a l'OR, reuniran professionals, famílies, esportistes i totes les entitats i persones que hi ha darrere d'aquestes jornades que fan tan bona feina. Molt bon dia, Caterina, Antonio, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Del CEP Menorca, del Centre de Professorat de Menorca. També ens acompanyen a Xinca Pujol, assessora lingüística, social i artística, també del CEP Menorca, com estàs?
Molt bon dia, Clara, moltes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres per estar avui amb nosaltres i explicar-nos tota aquesta feinada que feis en aquesta nova edició de les jornades que tenen, seran divendres i serà dissabte en el convent de Sant Diego de l'O, que el que volen i l'objectiu al final és canviar aquesta mirada, que sembla que no l'acabam de canviar, que a vegades sí, en alguns punts sí, però no acaba de canviar tota la mirada com hauria de ser, no?, en quant a inclusió.
Sí, exacte. L'objectiu principal és precisament donar, nosaltres des del punt de vista del centre de professorat, donar eines, recursos a tots els docents perquè això sigui realment una realitat en els centres educatius. Que aquesta inclusió de la que parlem, que a vegades no és tan fàcil, sigui una realitat per tothom. I des del punt de vista de l'esport, consideram que és una eina ideal per poder realment demostrar que sí que es pot incloure tot tipus d'alumnat amb la discapacitat que tinguin, que ja veureu que treballarem en diferents discapacitats i donar, pues, això, visibilitat a tothom i oportunitat a tothom i inclusió a tothom.
Bueno, hi ha xerrades i taules rodones molt interessants, però a més amb persones que són un exemple meravellós, exemples d'èxit a Menorca, com en Nil Riudavets, triatleta i paralímpic, campió de bronze a les Olimpiades, a les anteriors Olimpiades paralímpiques.
Sí, sí, tenim molta sort de poder comptar amb ell, que s'hagi ofert per moderar en dues taules rodones que hi haurà per la tarda, després de la conferència inaugural que durà a terme en Rafael Tarragó. I el dia següent també serà molt més pràctic i tenim un servei que farà l'empresa Latau, que està especialitzada en dinamització de patis, que ens oferirà quatre tallers diferents en què tot el professorat i les persones participants, perquè aquestes jornades estan obertes a tota la ciutadania, poden participar. Ens interessa molt que participin també educadors físics, tècnics esportistes, familiars de persones amb discapacitat. Doncs podran passar per 4 tallers rotatius on aquests tècnics de la taula ens han preparat diferents jocs i podran experimentar també diferents discapacitats.
Aquests amics de la Tau que fan també tan bona feina, ara relleveu d'espatis, no? Hi ha molts moments dins les aules i en la vida de totes les persones que es necessita d'aquesta inclusió, però posava especial atenció en espatis, és un espai que alerta, no? Perquè moltes vegades són fiets i fietes que per la seva manera de ser tendeixen a posar-se sols en un racó d'espati. I pot ser que això fins i tot a vegades els aïlli, no? Perquè necessiten d'un acompanyament per poder estar inclosos en els jocs i que els jocs també es puguin incloure un poquet amb les seves necessitats.
Sí, de fet, a veure, ens consta que des de centres educatius i a primària, sobretot, també, sí que s'està fent una feina per intentar que mai aquests fiets o fietes quedin així com ara comentàvem, en espati una mica aïllats, no? Però sí que des del punt de vista de quan hi ha pràctiques esportives, i Natxin que ha comentat que aquestes jornades no són només per docents, que a les escoles sí que sabeu que des de fa ja molt de temps s'està intentant treballar de la millor manera possible amb la inclusió, que encara ens falta, però sí que es treballa. Però quan anem després a clubs esportius i de més, doncs a vegades no és tan fàcil per les condicions, per la competitivitat, per el que sigui. Per tant, la gent que sí que ha comentat que estan obertes a tothom, de fet tenim inscripcions.
Fins al dia 24 de maig, sí. Totes les persones que no siguin docents encara es poden
encara
inscriure,
es poden inscriure.
En aquest mail formació@fundaciodiscap.org o trucant...
Formació@fundaciodiscap.org. Aquí ens podem inscriure fins dia 24 de maig.
Fins dia 24. Sí. O bé trucant en el 623-387-757.
623-387-757. Aquests són el telèfon i es mail formació@fundaciodiscap.org perquè aquestes jornades estan obertes a totes les persones que vulguin anar per adquirir o aquestes eines que sovint mos falten, no? Moltes vegades.
Sí. De fet, hi ha ja unes 80 persones apuntades en aquestes jornades. Vull dir que l'interès ja queda, és una evidència de l'interès que hi ha. I, bueno, i esperem que siguin útils també per tots aquests professionals que han de tenir en compte coses que a vegades no per voluntat, sinó que per situació o per condicions, a vegades mos podem a vegades despistar. Per tant, sí que es donaran aquí estratègies, eines, consells, situacions,
exemples, recursos,
exacte.
Hi haurà Anna Maria Fiol, esportista activista per a la salut mental, en Fel Pellicer, que és pare d'una fieta de primària, una altra família que és pare i mare d'una jove de secundària, que explicaran també un poquet la seva vivència.
Experiència.
Què és el que més vos transmeten les famílies? Quines són les principals preocupacions?
Doncs, bueno, encara es detecten molts prejudicis, moltes barreres, molts estereotips. Per part, fins i tot, de professorat, aquestes famílies que han detectat és, desconeixement. Faltaven entorns inclusius també dins de les escoles.
Sí, en segons quin tipus de discapacitat, des del nostre punt de vista, també hi ha falta de coneixement. Mm-hmm. El professorat, en general, són especialistes en una matèria i això són casos que es requereix una formació molt específica, un coneixement molt concret que a vegades no es té.
Clar.
I això a vegades també ho hem patit com a família i te'n dones compte que sí que falta... Falta molta feina per fer.
Totes les eines són bones i també important aquestes experiències vivencials, no? Cal reescriure el joc moltes vegades, no? Quan el joc no és per tothom, cal posar-hi unes noves bases i fins i tot unes noves regles del joc, no?
Sí.
I com fer-ho? Perquè a vegades això tampoc se sap massa bé com fer-ho.
Bueno, per això tenim bons professionals que ens ajudaran, no? Tant de la TAU com aquestes dues persones que ens faran la conferència. La conferència de clausura serà amb en Raül Romero, que ell és professor de primària, té 25 anys d'experiència, ha editat diferents llibres també i està implicat en projectes d'esport i d'infants amb pluridiscapacitats, no?
Clar, quan un infant, quan un al·lot està, se sent que no està inclòs, que encara hi ha aquestes barreres, com ho viuen ells?
Molts no volen l'escola.
No volen anar-hi.
En els casos extrems no volen l'escola.
Sí. I a part pot tenir després conseqüències posteriors greus i això també és una mica el que s'ha d'intentar evitar.
Clar, i amb aquestes ràtios que tenim avui en dia i tota la feinada que tenen per part del professorat, falten mans.
Sí, no és fàcil, no són coses fàcils de gestionar, però bueno, per això s'està fent feina des de moltes institucions implicades per poder anar millorant aquestes situacions.
I d'aquestes jornades en són un bon exemple. I això es fa tot en el convent de Sant Diego?
Bé, una part en el convent de Sant Diego i l'altra, el que serien els tallers, el dissabte al matí, sí que el farem en el pati de l'escola del doctor Comas de l'OM.
I en aquí també tothom benvingut, no?
Tothom, sí, sí.
Tothom, tothom.
Sí, sí.
No s'ha de pagar res, no, només s'ha d'enviar un mail.
Gratuïtes. Sí, un mail o una trucada i podeu participar tant divendres com dissabte.
I do, moltíssimes gràcies a les dues
moltes
per estar avui amb
nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Per fer difusió d'aquestes jornades tan estupendes i perquè les barreres...
Que cada vegada siguin menys.
Totes, que no n'existeixin, que siguin zero, que no n'hi hagi cap ni una. Moltes gràcies, bona feina i una abraçada forta a totes les entitats, perquè quantes n'hi han? Les tenim comptades, més o manco?
Sí.
Unes quantes,
bueno, moltíssimes, sí. O sigui, la petició ve de la coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca i després al darrere també hi ha FASME, la Lliga Reumatològica de Menorca, TEA Menorca, Club Vidalba i, per descomptat, CIME. O sigui, tota la finançació ve del Consell Insular de Menorca, aquí estem molt agraïts.
I era important també fer-los menció i dedicar també aquests minutets. Moltes gràcies i que siguin un èxit aquestes noves jornades per l'esport i inclusió.
Moltes gràcies.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Dia Menorca. Fet a casa.
I recta final del Dia Menorca, avui dimecres, entram a conèixer que algun dels meravellosos, fantàstics comerços que tenim a Menorca, avui una meravella.
Sí, la meravella de Mou, una botiga de regals, sempre al gust del propietari, en Ramon Pujol, qui fa 23 anys va obrir aquest establiment al centre de Mou.
Idò, una abraçada a en Ramon, un plaer sempre saludar-lo i entram a la meravella.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja a la meravella amb en Ramon Pujol. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Ara encara és una època bastant bona, perquè començaran a arribar els primers turistes, però realment ja us cremarem al mes d'agost, ja tindrem temps.
La meravella, com hem d'explicar als oients què hi vens, Ramon, a la meravella? Com has après a definir què hi ha, què hi podem trobar?
De vegades fins a mi em costa definir-la, però sí et puc dir que només i exclusivament hi venc el que a mi m'agrada, el que jo em compraria per mi mateix. No venc per vendre. Que es ven, home, millor, perquè així paguem el lloguer i tot, no? Però, en principi, només i exclusivament veuràs aquells articles que a mi mateix m'agradarien per mi mateix i són els que pues, ofereix en els clients, no? En aquests moments en deuen ser... perquè gràcies a la pàgina online podem veure que hi ha 4.180 articles en aquest moment. Vol dir, no articles, sinó diferents referències.
4.180?
Els
tens comptats, eh?
Contadíssims. Avui en dia l'ordinador et facilita moltíssim, eh? I les pàgines online i tot això.
La Meravella és una aposta personal teva, no és d'aquelles botigues familiars que han passat de generació en generació, però el nom sí que té una història familiar.
Correcte. El nom de la Meravella prové del carrer Monterols de Reus, on jo vaig néixer l'any 64.
Era el nom d'un comerç del teu avi?
Efectivament, l'avi era Confeccions Selecte, Creacions a Mida. Quan va arribar el Pret-a-Porter, això es va anar a Norris. De totes maneres, jo igualment, quan tenia 17 anys, me'n vaig anar corrents a Barcelona, eh? Igual com si hagués nascut a Mahó. A la meva edat, quan, en aquell moment, no era, tot no brillava, eh? Ara, Barcelona, doncs, m'oferia una llibertat i un... I, ja m'imaginava arribar a tindre uns coneixements que no hagués tingut quedant-me a Reus.
A Barcelona hi vas estudiar disseny i art i quantes coses hi vas fer?
Moltíssimes, perquè a part d'haver-hi estudiat i d'haver-hi treballat en una botiga molt emblemàtica al Passeig de Gràcia, com era Vinson, també vaig muntar el cafè d'estiu en el Museu Marès, ja no n'ha quedat res, i després vaig muntar, això va ser el 92, el 93 vaig muntar el Tèxtil Cafè Botiga Tèxtil, al carrer Montcada davant del Museu Picasso, que tampoc existeix. Igualment com aquí a Mahó, la darrera cosa que vaig arribar a fer a nivell d'interiorisme, junt amb l'arquitecte Juanjo Gumila, va ser el dique de Serravaleta, que va ser una disfrutada tremenda, però vaig pensar, això ja és el darrer que faré, ja no tinc tant de guany, ja no sóc tan jove i prefereix quedar-me aquí a la meva botigueta, jo solet, i que em diuen els castellans, quien quiera tienda, que la tienda.
Com va ser el teu primer contacte amb Menorca? Amb quina edat i com el recordes d'aquell primer aterratge?
Ui, era bastant jove i va ser per un convit, per un Sant Joan. I només arribar al port de Mahó, entrant a dins del port de Mahó, com hem sentit de tantes altres persones, efectivament era així.
Sí, va ser amb embarcació, no va ser amb avió.
No va ser amb avió, va ser amb la Transmediterrània, sortint del final de les Rambles de Barcelona, i arribant aquí i veus que estàs navegant, com et deia, entre navegant per dins de la terra, no? A dreta i esquerra entrar al port de Mahó ja és algo tan impactant, però després encara em va impactar més quan vaig anar al Gradinata, a Berenar, quan ja vaig arribar a Sant Lluís a Torret i em va semblar que allò era un betlem, i etc etc. Va ser tot un seguit de no sé què et diria, no sé com explicar-ho.
En quin moment et vas adonar que no eres un turista qualsevol en aquesta illa i que tard o d'hora hi tornaries a venir?
Me'n vaig adonar quan jo venia aquí, finalment, després d'uns anys d'haver-la conegut, vaig adquirir una caseta i cada cop que m'anava, cada pic que m'anava cap a Barcelona, me n'anava deprimit. Era una caseta on funcionava amb una nevera de gel, amb antorxes, imagina't, però a poc aquesta caseta s'ha anat convertint en la primera vivenda.
Com recordes aquella Menorca quan vas muntar la Meravella?
Era tan agradable. Clar, com et deia, vaig arribar per un Sant Joan, llavors a l'arribar a Ciutadella i trobar-te amb ciutadellencs que t'obrien les portes, que et donaven de beure, de menjar, de tot, imagina't, era... I continua sent, eh? Algú molt, molt especial. El que passa, que vulguis o no, ha canviat. I malauradament, pues, la festa aquesta de Sant Joan, ja sabem tots amb el que s'ha convertit. La botiga la vaig obrir l'any 2003, o sigui que ara hem fet el 23è aniversari. 23 anys, ja som aquí, 23 anys i alguns mesos, va ser el mes de març. Concretament, la botiga es va obrir l'any 2003, però del mes 3 de maig de l'any 2003. Tot era 3-3-3. Sembla un xiste, però és així. Vàrem obrir el 3 del 2003.
La botiga ha canviat o és exactament aquella botiga que et vas imaginar fa 23 anys?
En principi era molt més minimalista, però l'adonar-me'n que no podia viure de quatre coses, sinó que hauria de tenir més referències de les que hi havia en un principi, doncs poquet a poquet s'ha anat transformant amb això. Les parets són les mateixes, exactament igual, el que passa que contenen moltíssim més articles que al principi. És clar, també un va evolucionant i se va adonant de què més es pot vendre, què menys, però sempre dins del criteri que t'havia comentat abans. Si hi ha una cosa que no m'agrada, no l'ofereixo als clients. M'ha d'agradar a mi, en principi.
En quin moment apareix a la teva vida aquesta asa que forma part un poc de la història de la botiga i dels molts articles que s'hi han venut?
Des del primer moment. Quan vàrem obrir la botiga, vaig estar pensant en quina imatge podria tenir la botiga i finalment la tenia a la punta del nas, o sigui, davant de casa. En un vasí, davant de casa, tenia un parell d'ases, i en concret aquest, que vaig fotografiar i que s'ha convertit en una imatge realment emblemàtica, perquè vam començar a reproduir amb davantals, amb cortines de dutxes, amb tasses de cafè, amb plats, amb diferents maneres, no?, que ha anat transformant-se aquesta imatge. Em fa molta il·lusió, t'he de dir, que realment em fa molta, moltíssima il·lusió, que en més d'una cuina, perdoneu que no vull ser arrogant, però en moltes cuines de tot el món hi és l'as allà penjat. Perquè al final, inclús a molts forasters els hi explic, de que la imatge de l'as amb davantal no deixa de ser com una postal de Menorca penjada a la cuina.
Postal que tu tens penjada al costat de la caixa, unes quantes diferents amb l'asa. El veig amb un flotador, el veig amb casc. Representa un poc les etapes que has viscut aquí?
Sempre. Sigui tant a nivell mundial com a nivell de Maó pròpiament. Quan vam sortir de la pandèmia, fixa't que porta aquest flotador, que l'emblema era «Hemos salido a flote», «Hem sortit», «Hem surat». I després va arribar un Nadal, després també va arribar Menorca Erc, un altre aniversari. Quan no, hem transformat una petita làmpara, l'hem transformat en tres coronetes que imitaven els tres Reis Mags, en fi. I ara, actualment, us haureu adonat que l'ase du un casc. Aquest casc és per les obres que hi ha en aquests moments a la plaça Conquesta, perdó, en Constitució, o Pla de Sa Creu, com es deia antigament, de Maó. I aleshores l'emblema d'aquest any és Millorant el barri.
Fem un recorregut per aquí. M'ensenyes coses?
Som-hi.
Vinga, va, algun article que t'agradi especialment?
No pot faltar en aquesta illa de l'aire, del vent, és per exemple, aquestes campanes de vent, no?, que tenen una sonoritat fantàstica. Llaunes és imprescindible per guardar el xocolat i les galetes, perquè no hem d'oblidar que jo ho sento molt, a ser una botiga tan petitona aquí, doncs sento gent que passa pel carrer i que de vegades diuen, mira, una tinta llena de xorrades, no? Bueno, aviam, xorrades, però tens paelles per poder cuinar, tens coberts per poder menjar, tens clauers per poder-hi posar les claus. Per mi és molt important que tot el que hi ha aquí a la botiga sigui funcional. Fixa't, per exemple, en aquest cilindre de vidre, que si el girem pot estar en un interior, però si la part superior la posem a sobre de la taula i posem aquest cilindre, farà que el vent no apagui aquesta espalmeta durant un bon sopar a l'estiu, no?
Ramon, per acabar, com t'imagines la teva vida a Menorca sense la meravella? Com serà aquesta vida que faràs aquí?
Ui, jo espero que molt bona. Procuro imaginar-me-la, però me l'imagino pues, en el meu jardí, que sempre hi passo hores i hores i hores podant i arreglant.
El jardí, eh?
Sí, el jardí és molt important. Tinc la gran, gran sort de tenir un jardí. No tothom té un jardí i llavors, pues, bueno, sempre poden fer com jo, agafar i començar a caminar per tot el camp menorquí, que és una meravella, però jo tinc la gran sort de despertar-me, d'aixecar-me al matí, sortir en un jardí, i abans d'anar-me'n a dormir encara li dono un cop d'ull. Però bueno, es va tantejant i es va fent i es va avançant. De totes maneres, jo ja estic en un moment en què probablement ja començo a donar veus.
Ai!
T'estic donant una primícia, que és que ja començo a donar veus, vol dir que començo a buscar un hereu o una hereva per la meravella. Si aquest hereu apareix, fantàstic, me faria molta il·lusió que continués. Però si no, doncs senzillament es tancarà com tants i tants comerços han anat tancant a Maó. Recordem el dique, precisament, que abans te'n parlava, però també de Namac de Femenies. Ai, perdó, Namac de Femenies pel que fa al dique, però la Marga Manent, que tenia la llibreria Manent, i tants d'altres. En Estrada, amb el Philips també, a Serravaleta. Comerços que malauradament van desapareixent i no us vull posar tristos, però és que és el destí. Al final, pues, tots seran mangos.
Ramon, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins molt aviat.
Estan escoltant El Dia a Menorca.
No sé què ho fa, Veiem bien y no mos en podem estar.
En Ramon Pujol, forta abraçada, Ramon. Bueno, jo ja em presentava, d'Areva. Saps que en Ramon va ser un dels primers que vaig entrevistar quan vaig arribar a Menorca a fer feina de periodista.
No ho sabia.
Sí, un dels primers reportatges que entrevistes o... Bé, va ser allà, la meravella, i des de llavors que em sembla un lloc meravellós. Menorca, que em fa tristesa que no s'acabi.
Algú se'l quedarà.
Algú se'l quedarà. Sí. Va, fem crida aquí. El dia Menorca, envia'ns un missatge al 628-746-986. Estem buscant hereu o hereva
per la
meravella. Perquè no desapareixi, que és una meravella. Jo fent monòlegs i aquest fotent garrotins. Bé, amb aquesta secció de comerços emblemàtics hem fet molts amics, bons amics aquí al Dia Menorca. És una secció que feim des de fa 3 o 4 anys, però també m'ho posa moltes vegades tristos perquè estem veient això que diu en Ramon, aquesta transformació, aquest acabar de comerços de tota sa vida i aquesta transformació del comerç local, que bé, és una realitat, no hi podem fer més.
Ho ha explicat molt bé.
Ho ha explicat molt bé. Sempre muntem sidral. I sou benvinguts, va, no sigueu rucs, que ja esteu convidats. Vinga, on anem avui?
Anem a la sala d'exposicions al Roser de Ciutadella, on es pot visitar aquests dies la mostra Memòria de Trencador, la vivència d'una extracció en què la Fundació Lítica recupera la història viva de les pedreres de Madres de Ciutadella, centrant-se especialment en el llegat del trencador Toni Pons Caules. Allà, se'ns mou la cintura, ja
ningú ens atura, qui sap avui on acabarem la nit. Uau! Idò, movem cintura, que mos aturi, que no ens aturin, que la... ja m'ho anam, així que ballant, demà tornarem, no?
Sí, sí.
Com sempre, a les 12 aquí al Dia Menorca, avui és dimecres.
Demà dijous.
Demà és dijous, després divendres. Bueno,
movem bé, cintura.
Ho aclarirem. Fins demà, família. I ja no podem parar, mos hi quedem tota la nit fins l'endemà. Fins l'endemà, vorem jarana, ana, 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 tant li fot si és entre setmana, mana, 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 és el que el cos ens demana, mana, 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 venga, no siguis com l'Iniesta, vine, hem anat tres de festa, calla't.